Un minutet per arribar a 11:15 del matí. Avui us convidem a fer un viatge a la història del periodisme de casa nostra. Anem a principis del segle passat per parlar sobre un dels diaris més importants de la història de Catalunya, potser el més important del segle XX, que va agrupar la seva redacció intel·lectuals com Josep Pla, Josep Maria de Sagarra o Eugeni d'Ors, entre d'altres. Ara, l'historiador i professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Figueres, acaba de publicar La veu de Catalunya 1899-1937, on repassa la història de aquesta publicació des d'un punt de vista periodístic i cultural. Josep Maria Figueres, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut. Un dia més aquí al Sant Cugat a fons. Encantats de tenir-te aquí, de debò.
I ja d'estar amb vosaltres. Gràcies.
Escolta, si algú mira la història de la veu de Catalunya i veu, per exemple, que un dels directors que va tenir va ser Prat de la Riba, que un altre va ser Cambó, que la van dirigir al principi de tot plegat, podria dir, escolta, això és un diari conservador. Però tu en aquest llibre t'encarregues de dir que això és molt més progressista, molt més avançat del que pot semblar per aquests dos noms.
Certament. Hi ha l'estigma de dir, això és conservador, per tant, és igual a dir, no és interessant, no és important, no és rellevant, i per tant, cal criticar-ho. Però la veu de Catalunya, en un context en el qual hi havia el caciquisme,
sí,
fa bandera d'un procés democràtic, que sigui la població qui decideixi.
Clar, s'ha de veure el que era llavors conservador. Clar, posant-ho ara, si ho posem ara en context, en el que tenim ara mateix, potser sí que tindria algun punt de conservador.
I també hi ha molts matisos. No és el mateix un conservador, diguem-ne, europeu,
clar,
que un conservador que tenia esclaus. En aquell moment feia molt poc que a Cuba encara hi havia esclaus. Malgrat que se li deia un entrenament, eren contractes de manumissió, els fills eren lliures, però estem en una situació en la que un conservador europeu té uns valors i un conservador, no vull dir tots, algun conservador espanyol, doncs, feia poc que tenia esclaus. I la veu de Catalunya va lluitar per convertir la societat catalana en avançada, cosmopolita, culta i democràtica.
Clar, això també ens porta una mica a pensar, parlant dels conservadors, un conservador espanyol i un conservador catalanista, espanyol no, espanyolista, podríem dir, un conservador espanyolista i un conservador catalanista són molt diferents, tenen molt diferent.
Efectivament, també hi ha molts matisos, no podem generalitzar i dir tots els conservadors catalans
clar,
i tots els conservadors espanyolistes, com tu dius, hi ha molts matisos, molts. Sí que hi ha uns comportaments grupals que fan que aquella persona que té una facilitat per la relació internacional, sigui pel comerç, per un afany cultural, Barcelona mira París, Barcelona no mira Madrid. Barcelona i els pintors hi van i el comerç té aquesta dimensió. Per tant, el diari serà un periòdic que no veurà en la tradició espanyola, des de la més rància a la que pugui ser més innovadora, sinó que veurà d'aquelles corrents que fins i tot arribarà a crear. Un dels títols alternatius, quan el prohibeixen, que no l'arriben a fer, és Diari Nou, el Diari Nou. Què és el que hi ha en aquells moments artísticament? El modernisme. Qui dibuixa la capçalera de la veu de Catalunya? El Domènech i Montaner. I què és el modernisme? L'art nouveau. I què és aquest art, que és l'art nou? És la innovació. Per tant, no estem mirant ni el barroc, ni el neoclassicisme, ni l'edat mitjana. S'està mirant cap a aquesta modernitat.
Per tant, aquí no fem una ullada, que també en clau política, sinó sobretot en clau cultural i també fins i tot en clau periodística, sobretot per la gent que hi escrivia. I és que potser això és el més interessant d'aquest diari de la Veu de Catalunya, que més enllà del tarannà polític que tenia, que el tenia marcat, això per suposat, a nivell cultural, a nivell periodístic, era avançat per l'època. No sé, del país, ho sobreentenc, d'Espanya també ho entenc, d'Europa també? Era un diari avançat?
El diari té una de les primeres rotatives, la primera segurament que arriba a Barcelona. El diari té una xarxa de corresponsals notables a tot el món i a tot Catalunya, evidentment. I el diari té uns col·laboradors de primera línia que publiquen els seus articles posteriorment en llibre i que són traduïts. I el diari té un impacte social perquè té unes seccions de gran relleu. Seccions en les que hi ha destacats intel·lectuals en tots els àmbits, en teatre, Prudenci Bertrana, en literatura, Carles Riba,
sí.
O Josep Carner, etc. Per tant, és un diari bandera, un diari de referència. I al món, a Europa, hi ha molts diaris, milers de diaris. Aquests diaris poden ser d'una variable tipologia formal, i de contingut i també ideològica. El que succeeix és que hi ha diaris que tenen recursos personal i mitjans i diaris que no podem dir perquè aquest diari doncs, es fa a París, és un gran diari, quan a París doncs, hi ha en aquests moments més de mig centenar de diaris i n'hi ha de tot tipus. Ah. I el mateix doncs succeeix a Barcelona, al costat d'un diari infecte, i dic infecte perquè és un diari banal, és a dir, que padeix només per cobrar anuncis del poder polític i prou, o bé hi ha diaris doncs, que tenen una referència de transformar la societat des de la religió, com podrà ser el diari del matí, o des del món proletari, com sigui Solidaritat Obrera. Hi ha una gran varietat. Per tant, a Europa també hi succeeix. Aquest és un diari, ha d'haver, molt homologable, molt.
Clar, però si mirem la relació qualitat-quantitat d'aquest diari, La Veu de Catalunya va haver-hi moments que era l'únic diari catalanista de Catalunya i, a més, mantenir la qualitat. Això no és
de
fàcil.
De Catalunya hi havia altres diaris, de Sabadell, Terrassa, etc.
De Barcelona, podríem dir.
Però de Barcelona, sí, de Barcelona hi ha uns moments, és a dir, el primer té la competència de la Renaixença, que desapareix el 1905. Després hi haurà la cisió del poble català, el sector més escarrenós, a partir de la vaga del 1902. I després del poble català, quan acabi, estarà buit el camp del periodisme diari en català a Barcelona fins que la publicitat traspassi, reconverteixi de la publicitat a la publicitat. Sempre hi haurà pràcticament doncs, un altre diari. A comarques també hi haurà altres periòdics en català i catalanistes. Ha d'haver, la referència a La Veu no és per la seva importància numèrica. Tenim un tiratge molt baix, però també el té, clar. I ningú pregunta el tiratge que té el Times o el Fraco o el Weiner, és a dir, són diaris de referència, clar, que van als sectors que influencien i que van cap a altaveus socials més enllà del tiratge. Si mides el tiratge podràs pensar que una revista del cor serà la que marca la tendència política d'un país i diràs, no és això, el tiratge és una cosa, la influència és una altra. La Veu és del periòdic que, i no el seguien només per lo que he pogut detectar, només un sector d'hisendats rurals molt denostat o de clergues també molt denostat, sinó un conjunt molt eclèctic, molt variable.
És que això és curiós, perquè veus la gent que hi escrivia, eren intel·lectuals de l'època, òbviament era un diari que, diguem, els intel·lectuals no es perdien de cap de les maneres, però també influenciaven el poble que no era tan intel·lectual aquest diari, també arribava.
Efectivament, les idees es traspassen, no és només la gent que llegeix aquest diari, sinó que les idees motriu, les idees força arriben, i això en aquests moments a Catalunya doncs n'és molt clar. El diari de més circulació es manté doncs d'una posició molt insòlita, siguem elegants, mentre que el conjunt de la població doncs manifesta una tendència absolutament divergent. Què vol dir això? Que aquest diari no té influència o que la població és impermeable a aquest diari? Vol dir que les idees arriben. Per tant, aquesta circulació fluida de les idees porta a que quan aquestes idees tenen un predicament es consoliden i aleshores arriben a formar-se. Vindrà la Mancomunitat, que deixés a La Veu de Catalunya, que farà doncs una campanya, però també vindran molts altres aspectes de modernitat, com pugui ser doncs el vot universal fidel, no parasitari, ni també doncs amb aquesta corrupció que hi havia. I aquestes seran idees que vehicularà La Veu.
Parlem de la Mancomunitat, precisament. Deies que sense La Veu, la Mancomunitat, impossible que hagués existit, o molt complicat, almenys.
No podem dir, pot passar això, no hagués passat això. La feina de l'historiador és explicar, màxim interpretar, donar elements de referència. Hi va haver una campanya duríssima per tenir la Mancomunitat, duríssima. I aquesta campanya necessitava un portaveu que va ser La Veu de Catalunya. El mateix succeirà amb la continuïtat de la Mancomunitat. La Mancomunitat voldrà un estatut, l'autonomia integral i uns pressupostos que no siguin els d'una administració estrictament provincial, com eren les diputacions, sinó nacional, que és el sentit que tenen en relació a la voluntat del país. I aleshores es troben doncs amb la muralla, amb el mur de Madrid, que no en vol saber res. I quan hi hagi més pressió al final de la Primera Guerra Mundial, quan hi hagi més pressió i comencin a sortir com bolets les nacions a Europa, que no sé per què diuen que el futur va a la Unió quan cada vegada hi ha més nacions, perquè ho porta també la gestió i l'economia. És més fàcil gestionar des de la proximitat que des de la distància. Per això aquests grans imperis desapareixen i ningú vol tornar-hi després amb aquest gran imperi. El fet és que la Mancomunitat és filla intel·lectual de La Veu de Catalunya, però La Veu de Catalunya també treballarà per altres aspectes. Això no vol dir que tingui, per exemple, als anys 30, un comportament ideològic amb uns articles que no són representatius del conjunt del país. Quedarà desplaçada als anys 30.
Clar, de fet, era un diari tan potent en aquest sentit que tothom se la disputava, la veu de Catalunya. Al final, fins i tot, va arribar a estar a mans d'Esquerra Republicana i després de la CNT, que va ser que finalment va tancar aquesta publicació, perquè ja en tenia d'altres, era el motiu.
Efectivament.
Es fa curiós, igualment, que fos la CNT qui finalment tanqués aquesta publicació. A mi, almenys, em sobte, és una d'aquelles coses que dius, ostres, com és que vas a la CNT i no van ser altres motius de fora?
Força. Els sindicats anarquistes tenien una gran importància numèdica, social, ideològica al país. I per tant, doncs, quan els redactors i el públic, el redactor s'enfoda, el públic està amagat, els dirigents també són a l'exili. L'exili del 36, no l'exili del 39. I els obrers tipogràfics i la central sindical s'apropia no només d'aquest diari, sinó de molts d'altres. No? Aleshores el tanca, però el periòdic té una influència en el conjunt social derivada de la seva força, de la qualitat, és a dir, les seves pàgines artístiques amb en Raimon Casella, les pàgines literàries amb en Carné, o fins i tot d'Esquerra com a Antoni Rovira i Virgili, i escriu, ara bé, parla només de política internacional, per no parlar de política, que entraria en contradicció, no?
És una manera subtil, no?, al final de poder parlar-ne sense por.
S'havia de guanyar la vida, però també hi havia una situació per part de Prat de la Riba d'una obertura.
Clar.
Un d'Esquerra Republicana era el cap de premsa de la Mancomunitat. Ens ho podem imaginar avui. Tenia qualitats, moltes qualitats, però també tenia una mirada posada en el país d'amplitud global. I això feia doncs, que Prat de la Riba, que estava en minoria política en el Consell de la Generalitat, tingués doncs, des d'un socialista a l'Escola del Treball, un d'Esquerra aquí, etc. És a dir, que intentés aplegar més sensibilitats pel seu projecte, que va ser projecte de país, pel seu projecte global.
Ja sé que tu no vens aquí a valorar els fets que passen ara mateix, sinó, és un historiador, sempre ho dius, que t'expliques el que ha passat, però sempre t'ho dic, a mi m'espanta sempre, almenys una mica, veure aquests paral·lelismes que tenim ara amb els que teníem llavors, a principis del segle XX, deies abans. Llavors Barcelona mirava cap a París, ara potser Catalunya mira cap a Brussel·les, que és l'altre...
Sí, avui mira cap a Brussel·les, però en el fons potser hi ha la por que Catalunya no sigui com Noruega. I què li passa a Noruega? Que no té necessitat d'Europa. Tenim necessitat d'Europa quan hi ha organitzacions econòmiques que ens poden representar, que tindrem l'euro, que tindrem entrades i sortides econòmiques, que no influirem en Europa. Però potser el petroli de Noruega és el treball de Catalunya i aquesta és la força que tenim. Per tant, quan amb el treball i dels catalans no hi ha possibilitat de que puguem tenir una escola en català, que puguem donar resposta als reptes que hi ha de la gent que s'ho passa malament, que hi ha un planteig d'intentar canviar profundament l'estructura tant de funcionament polític com de funcionament d'aquesta societat per millorar-ho, i tens un estat que és una muralla, que només sap dir que no, no és un caprici identitari de recerca d'estabilitat i de fidelitat. Jo sóc jo. Si a mi no m'accepten com sóc, jo me'n vaig. A on? No ho sé, a la illa de Robinson se me'n fum. Per tant, Catalunya, jo no sé si acabarà com Noruega, però potser tenim una dita que diu val més sol que mal acompanyat.
Clar, i parlaves abans del mur de Madrid, llavors, en aquells anys 20, i això no ha canviat? És que hi ha moltes coses que no han canviat des de llavors.
La veu és exponent també d'aquesta voluntat. Prat de la Riba el tanquen a la presó. Té un Consell de Guerra. Ell, que és una persona que dona suport als governs de Madrid, que és monàrquic, que és conservador, que és catòlic, i el tanquen a la presó. I té un Consell de Guerra i l'acusen injustament, que no ho era, de separatista. Què succeeix amb aleshores amb Prat de la Riba? Segueix donant suport. Hi ha aquesta, per una banda, hostilitat i per una altra, incomprensió. I aquest procés és un procés que no té solució. Totes les dotzenes de països de Centroamèrica, de Nord-Amèrica, Mèxic és Nord-Amèrica, i de Sud-Amèrica, i del Carib, que han marxat, cap ha volgut tornar. I van haver de marxar després de greus conflictes. Si hagués hagut una política més respectuosa amb les característiques i el tarannà, segurament hi hauria divisió, però és inconcebible que hi hagi tal unanimitat en marxar. Però és que l'altre fa les coses tan malament que no dona altra opció a que pugui haver-hi la sortida per no enfonsar-te.
Caram, tu. Clar, ara, clar, d'altra banda, també parlaven de la importància d'aquest diari. Jo fa uns dies mirava alguns fulls d'aquest diari, algunes publicacions que tenim penjades a la web. És molt fàcil trobar pàgines de la Veu de Catalunya. És
I el diari íntegre està ARC, a la Biblioteca de Catalunya.
Exacte.
I és un diari que hi ha des de la columna diària de Chenius, sí, que és un autèntic plaer llegir un filòsof que et parla de la seva visió de la realitat, fins a columnes tan agudes polítiques com la del Pol, o seccions que llegir-te Carné no passa mai.
Exacte. I clar, tu mires el diari en qüestió i sí que és cert, òbviament, que tot està establert en un context, però sí que jo he vist pàgines que, ostres, que no tenen res d'envejar, no parlem de disseny, del que passa ara mateix. És que realment era un diari que, ostres, per ser de principis del segle XX, fins i tot en disseny era especialment avançat. Com s'aconsegueix això?
Les bibliotecàries diuen és un diari ordenat. Un diari ordenat és aquell que té les seccions molt ben posades.
Clar.
Als anys 30 això encara millora de més. Canviarà el contingut, sí, però als anys 30 trobaràs l'editorial a mà esquerra, ocupant una columna i mitja,
sí,
la columna d'en Bodonet a mà dreta, ocupant una columna i mitja, a la part central inferior el dibuix molt agut de castanys. Mm. Castanys havia passat del negre, és a dir, que tenia aquest valor, diguem-ne, àcid, crític, irònic, tan agradable amb aquesta societat barcelonina intel·lectual, passarà a ser part de bandera de lluita. Per tant, és aquest diari doncs ordenat, molt ben estructurat. I les seccions, sí, la primera etapa de diari llençol, de diari gran format, igualment, saps on trobar cada cosa, cada tipus d'article, de corresponsal, de nota, de reportatge, està situat i molt ben ubicat, i per tant és un diari que en diuen ordenat. El disseny està bé.
Mira que és fàcil aquest concepte, però jo recordo, mira, la teva assignatura a la universitat, quan anava amb tu a classe de Sant Maria, recordo llegir alguns diaris on tot estava amuntegat. Sí. On trobaves tota la informació i havies de buscar el que volies, però línia per línia. Aquí, en canvi, veus el titular facilíssim. Aquí tenim una notícia, aquí tenim una altra. Aquesta és internacional, aquesta és cultural, aquesta és a casa nostra. Ostres, això serveix moltíssim.
L'arriba de molt exigent. Volia que els redactors treballessin en el periòdic amb ganes, no simplement fer la feina i prou. S'havia de fer un plus. I aleshores, per fer aquest plus, aquesta exigència, aquesta obra ben feta, aquest ideal noucentista, comportava doncs que el diari havia de tenir una presentació també doncs molt reeixida. I et trobes, per exemple, doncs primeres pàgines que no són només les de les esqueles, sinó que al costat d'una primera pàgina, que és un anunci doncs d'un xampany, d'un cava, et trobes una primera pàgina, el número del 1 de gener de l'any 29,
sí,
en què hi ha un dibuix de l'Obiols, que és el nen venedor, el cridai de la venda, el nen que ven el diari, a portada, pàgina sencera. És a dir, és un diari que té també aquesta voluntat per l'art. Home, té la secció de la pàgina d'art que porta el Raimon Casellas setmanal, que és una secció, que és una autèntica revista, perquè a 7 columnes i un cos tan petit, en aquell moment el cos de lletra era molt petit del diari, i el diari podia contenir entrevistes, discursos, conferències íntegres, és a dir, de pàgina. Hi ha discursos de Cambó o de Prat de la Riba, doncs, d'una pàgina i mitja.
Carai.
De cos petit a 7 columnes d'un format. Vol dir que aleshores el diari també aportava molta documentació i hi havia moltes persones que el volien seguir.
Clar, i mires la nòmina de col·laboradors que tenia, la nòmina de redactors, i penses, i com s'ho feien per pagar-lo tot plegat? Com van aconseguir un diari així amb tota aquesta gent?
Bueno, primer van aconseguir un capital encapçalats per en Prat de la Riba, que va ser fundador, director i el primer artífex d'aquest grup que l'activa, i arrenquen. Però té dificultats tota la vida, el diari. Té dificultats tota la vida. Tants n'entren, tants marxen, i els deutes, a vegades és Cambó qui els ha de resoldre, a vegades és simplement doncs refinancials i continuals, però no és un diari que navegui amb l'abundància econòmica. Però generarà noves iniciatives de gran força. L'editorial catalana, que tindrà col·leccions amb llibres molt interessants, però no només de literatura, com la Biblioteca Literària, sinó instrumentals, el que en diuen Enciclopèdia Catalana, que és una col·lecció de petits manuals per donar formació a la població. Per tant, l'any 17 tiraran endavant aquesta editorial, però també publicaran altres revistes de gran força. La revista de il·lustrada Cucafera, Economia i Finances, Agricultura i Ramaderia, Catalunya Marítima, la gran publicació d'ací d'allà, o la vinculació que tenia la Lliga amb el primer setmanari humorístic Cucut. És a dir, que s'està creant a l'entorn de la veu, després tindrà la veu del vespre, tindrà les dues edicions del periòdic, s'està creant un grup de comunicació que el franquisme no va deixar que continués i que les convulsions socials del 36, diguem-ho clar, la persecució social i religiosa, doncs ho va fer molt bé. Si això hagués continuat, avui tindríem doncs un grup genuïnament català i catalanista de comunicació que es va tallar.
Clar, exacte. I, home, imagina't, hauria estat una cosa molt incòmoda per al franquisme, un diari com aquest, viu o mig viu durant la dictadura.
Va prendre la lliçó de la dictadura de Primo de Rivera, que és la dictadura militar que hi va haver abans de la franquisme, el que diu el Rai Rossic, l'assaig de persecució que va fer el dictador Primo de Rivera. Va permetre que seguissin els diaris, com la Veu o la Publi, els diaris comarcals, però va prohibir tota la premsa de caràcter polític a Primo de Rivera. I aleshores Franco va dir res, ni polític ni no polític, tot, tot prohibit.
Mira, a més aquest any, aquest 2014, hem tingut una notícia respecte a la Veu de Catalunya, i és que encara passat el temps, passat els anys, quasi un segle ja, des que, més d'un segle des que va néixer aquesta publicació, i és que al febrer d'aquest any vam poder recuperar un exemplar perdut de la Veu de Catalunya a través de la revista Sapiens, que era qui ens el facilitava, i és un número ben peculiar, perquè explica'ns una mica com va anar tot plegat,
sí,
perquè
va
ser una història d'aquestes per explicar.
És molt senzilla. El 17 de juliol hi ha l'aixecament militar a Melilla, arriben rumors, es talla el telèfon, no se sap ben bé què ha passat. Aleshores, el dia 18, altres ciutats se subleven, a Barcelona se dan la sortida de les tropes al carrer el dia 19. Molt bé. La Veu de Catalunya dona suport a la República. La Veu de Catalunya defensa, per tant, la República davant del cop d'estat. Primera cosa. Si això es fa públic i notori, queda clar que la persecució que reben els dirigents de la Veu de Catalunya és una persecució injusta. I aleshores es podia donar el cas, com el País Basc, que el País Basc, religió catòlica, sentit d'ordre i sentiment patri, clar, és a dir, el del Partit Nacional Basc, va amb la República. Si a Catalunya hagués passat això i es hagués aturat, evidentment, la persecució social i la crema d'esglésies, es hauria donat una imatge internacional no de desodi, de desordre i de que no es pot respectar la propietat, que és el que Europa va preocupar, i aleshores diu aquí doncs esclatarà com a Rússia una revolució i per tant es perdran propietat, respecte, drets, etc. I es preocupen. Aleshores això no succeeix. Clar. Hi ha, per tant, aquesta voluntat de destrucció. Resultat que hi haurà el comitè d'intervenció i les democràcies que han d'ajudar la República no l'ajudaran. Sí. Aleshores, què succeeix en aquells moments? Entra un grup de persones, en aquest cas de les Joventuts Socialistes Unificades, i fan publicar amb pistola en mà un text. Aquest text es publica en portada, sense res més, es buida la pàgina, i no es distribueix aquest diari, sinó que agafen uns paquets d'exemplars i els porten i els reparteixen per les Rambles. Això fa que sigui molt difícil que d'aquests exemplars, se n'han salvat dos tant mateix, que d'aquests exemplars es puguin conservar físicament. I aleshores hi ha doncs aquesta situació que el periodisme, per tant, viu el diari, no la seva ideologia, sinó que se li publica un text. Però el contingut del diari, de totes les 40 pàgines del diari, és el contingut amb un article de Carles Cardó que diu no mataràs, amb un editorial que parla de l'ordre, etc. És a dir, que hi ha aquesta vinculació amb la República. I això és molt interessant perquè mostra que si no hi hagués hagut aquesta persecució social, potser la República, igual com va fer Unió Democràtica, que es va quedar, i els diputats d'Unió Democràtica i els vinculats a Unió Democràtica, com ho explica les seves memòries, Maurici Serra, es van quedar. Pues van ser perseguits primer per les forces, diguem, d'anarquistes, i després per la policia de direcció comunista del Tenebrosim, Servei d'Informació.
Al final, quan tanta gent et persegueix per alguna cosa, vol dir que si toques a l'anafra, vol dir que alguna cosa estàs fent bé. Això és una cosa que jo encara ara mantinc. Quan algú molesta tothom, vol dir que compte que potser podria ser que alguna cosa estés fent incòmoda que trenqués una miqueta l'establishment. I jo crec que la veu en aquell moment tenia aquest poder i aquesta opció de poder fer-ho.
Hi ha diverses veus. No és el mateix la veu catalanista i, diguem-ne, jove, radical, i de les campanyes contra el tancament de caixes a favor de la llengua. El català no es podia ni parlar per telèfon ni fer telegrames. Aleshores, doncs, manté una bandera molt unitària. No és el mateix aquesta veu que la veu dels anys 30 en què s'alia al costat de l'ABC en la defensa de la llei de contractes de Conreu que fa Esquerra, doncs, que la critica, que simplement és una reforma agrària, i aleshores, per tant, doncs, hi ha una evolució. No podem posar una sola etiqueta, però sí que la veu de Catalunya representa un intent de modernitzar el país, una voluntat d'acostar la cultura i la política a àmplies capes i la participació d'intel·lectuals, d'artistes i de les forces cada vegada més auge de la cultura dins del que és una nova política, de la qual en som adeus, participativa, una política que pugui assumir uns valors i una política que pugui acostar a la ciutadania per a millorar les seves condicions de vida, que és el noble fi de la política.
Ja per anar acabant, els periodistes d'ara, què hem d'aprendre de la veu de Catalunya?
Com de tots els diaris, aquelles novetats que van fer, doncs algú que se les va incorporar a dir, això pot ser interessant, doncs, que ho pugui recollir. La veu de Catalunya, per exemple, doncs, va innovar i va fer a la recerca de publicitat, doncs, monogràfics dedicat a un carrer o dedicat a una ciutat. Clar. Per què ho va fer? Per captar publicitat. Però és que al costat d'això encarregava els articles no a un redactor que ho feia de qualsevol manera, sinó a una persona amb coneixements de la ciutat o del carrer que t'explicava, doncs, la història del carrer Petritxol o la història, no sé, de Torrella de Montgrí. I, per tant, doncs, aleshores traslladava el que és aquest coneixement, doncs, al conjunt social. Jo crec que aquest és l'esperit que hi ha d'haver del periodista. Que mai, quan arribi a una situació de consolidació, es quedi al despatx, que sempre obri la finestra, que surti sempre al carrer, i que aleshores aquesta preocupació, no per un exponent individual, sinó per un sentit general, és el que produeix l'arrelament del mitjà a la ciutat.
Doncs això és el que hem d'aprendre, de donar aquest punt de vista de sortir al carrer, del periodisme de carrer. Ara costa això, amb tants ordinadors que tenim i la manera que tenim de treballar, és difícil, però és possible sortir al carrer.
La realitat, si tu fas cas d'una enquesta, l'enquesta et donarà només d'una campana de Gauss un extrem. No et dirà el cos central que quedarà silenciós. Tu has d'anar al cos central, no a l'extrem que crida.
Doncs d'això es tracta, de buscar aquest equilibri que es pot aconseguir. Ho podem aprendre de la veu de Catalunya, d'aquest diari mític català que ara mateix Josep Maria Figueres recull la seva història a través d'aquest llibre, La veu de Catalunya 1899-1937. Un dia més, un plaer poder parlar amb tu, Josep Maria, un plaer tenir-te aquí, de debò, i esperem que el llibre pugui arribar al màxim de gent possible i puguem aprendre tot el que ens va deixar aquest rotatiu. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu, Sergi, i al teu programa.